Bon dia, la CICAT i la FESOLOT creuen que les empreses han de conscienciar-se molt més del que pot suposar patir un ciberatac.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'està fent bona feina, vale? El que passa que, com tot, falta molt. Vale? Però en aquests moments, si més no, la conscienciació ja és més bona, més important. Vale? Catalunya pues, està avançant en tecnologia i en temes de ciberseguretat i anem de la mà d'Europa. Val? Europa també pues, possiblement no havia fet les coses bé i les grans tecnològiques eren les que marcaven el pas i la diferència, i ara en aquest moment pues, el que estem fent és el que toca, no? Avançar junts i fer una tecnologia més sobirana, més d'aquí, més de la terra, i això és el que estem lluitant.
Acaben d'escoltar el president de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya, Josep Guasch, en declaracions als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Per això, des de la FES han organitzat un curs a Olot de la mà de dues empreses referents a la comarca en aquest àmbit, com són ADS i EIO. L'objectiu era posar exemples concrets i donar eines d'actuació. Des de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya també creuen que des de fa un temps Europa es va cap a la bona direcció en aquest àmbit, tot i que creuen que queda molta feina per fer. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 19 de maig de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'Espai Cràter presenta el seu model educatiu sobre com traslladar coneixement científic a la població a l'EGU General Assembly a Viena. Aquesta ha estat la primera vegada que hi han participat des de l'equip polotí. Marc Puig tornarà a liderar la candidatura d'Estimem les Planes a les properes eleccions municipals. L'actual alcalde optarà el que seria el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. Un dels actes més característics de la Festa Major del barri de Sant Miquel d'Olot és el Ball Pla, un acte on s'estrenen vestits de paper i desfilen. Ara, precisament, des de l'Associació de Veïns han estrenat un local per aquest any gràcies a la sessió d'un veí. El músic, compositor i productor olotí 2026, Dani López Prada, rebrà les Ales de la Cultura, el reconeixement honorífic que concedeix actualment l'Ajuntament d'Olot cada any a persones o col·lectius que han destacat per la seva trajectòria i contribució a la cultura de la ciutat, un acte que es farà el proper 30 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Principal. La Casa Bolos d'Olot s'afegeix a la desena edició del Festival Musical Els Masos. L'espai acollirà el primer dels concerts el 4 de juliol, un esdeveniment que comptarà enguany amb una programació variada entorn de la música de cambra. En esports, els equips garrotxins del futbol ja coneixen els seus rivals a les promocions d'ascens i de Copa Catalunya de Futbol Base. L'eliminatòria d'ascens a segona catalana amb el Sant Joanenc ja se sap on es jugarà la primera eliminatòria. En aquest cas, la tornada serà a Sant Joan i l'anada al camp del Jesús i Maria. En Futbol Base també parlarem dels enfrontaments del Benjamí de la Unió Esportiva Olot i dels equips alevins del Bosc de Tosca. Ens posarem els quecs també en la carpeta esportiva per parlar de Lluca Mora en categoria masculina i Alba Correas en femenina, que van guanyar la primera edició de la Vianyenca. Des de l'organització estan satisfets d'aquesta primera edició. Cap de setmana també protagonitzat per als Jocs Emporion, que han omplert molts municipis de la Garrotxa. Unes jornades dedicades als infants, on en diferents municipis de la comarca s'han celebrat diferents disciplines esportives. I a la contraportada parlarem del Cornamusam, que es trasllada al final a la seva 35a edició. El festival, que se celebrarà des d'aquest dimecres i fins diumenge, també commemora els 30 anys de la Cabreta i posarà el focus en els vincles musicals entre Olot i les Illes Balears.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern i Esquerra pacten 160 milions per rehabilitar habitatges, 100 per climatitzar escoles i 50 per al català. L'acord inclou la creació d'un òrgan bilateral Estat-Generalitat per coordinar la governança dels aeroports. El ple del Parlament votarà dijous a la tarda si demana el cessament de Parlon, Niubó i Trapero. Junts ha introduït esmenes a una moció de la CUP perquè la cambra abordi aquesta qüestió. Junts per Barcelona, Barcelona en Comú i Esquerra, per la seva banda, s'oposen a la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. El govern de Collboni diu que cap centre a Barcelona hi participa i vota en contra de la proposició com Partit Popular i Vox. El deute espanyol baixa fins al 101,6% del PIB fins al març, però assoleix un rècord absolut de més de 1,7 bilions d'euros. El volum total de deute augmenta ja un 4,3% anual. A la pàgina internacional, 5 morts, 2 d'ells els atacants, en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. Els presumptes autors del tiroteig, un d'ells menor d'edat, s'haurien suïcidat després de l'atac. Hi ha atac rus a un vaixell xinès a Odessa, hores abans de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping. La resposta russa al bombardeig més gran de Kiev durant tota la guerra ha topat amb un objectiu inesperat, un vaixell de càrrega de propietat xinesa.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna a canviar el temps a la tarda, algun ruixat més, però no serien com ahir, que van ser localment intensos o fins i tot molt forts en punts del Gironès i del Baix Empordà. Avui poden caure 5, 10, com a molt 15, a tot estirar 20 litres per metre quadrat cap a Osona, la Garrotxa i Ripollès. A la resta, a l'interior, també algun ruixat més modest, 5 litres, 10 litres, tempestes no tan actives i menys possibilitat de patacs d'aigua o d'alguna pedregada. Això sembla que va una mica de baixa, amb un dia més variable, començat fresc però ha pujat la mínima, boirina, bancs de boira, molta humitat després dels aiguats d'ahir, que insistim van ser forts al sud de Girona. Per exemple, a Olot només van caure 12 litres, Sant Pau de Segúries 11, Girona 13, la Bisbal d'Empordà 19, però a Fornells de la Selva ja en van caure 36, a Llagostera 62, Caldes de Malavella 70 litres, Castellderos 55 i l'aiguat més fort a Sant Feliu de Guíxols entre 92 i 110 litres per metre quadrat, amb inundacions en aquest sector. Bé, ja diem doncs que avui algun ruixat es pot repetir, però no tant. Preveiem un dimecres variable amb més sol, alguna boira al matí i a la tarda algun ruixadet, poca cosa, tot va de baixa i probablement dijous ja no anunciem cap pluja, cap xàfec, cap tempesta i això podria durar també de cara a divendres i el cap de setmana. El cap de setmana amb algun ruixadet de tarda, però en principi el Pirineu només, i la calor que s'anirà imposant, avui màximes de 18 a 24, demà més llocs en 25, i a partir de divendres i el cap de setmana estaríem a ratlla dels 28 o 30. Per tant, ja la calor es deixarà notar i amb eficàcia.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa i arrenquem parlant de ciberseguretat al llarg d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. La CICAT i la FES Olot creuen que les empreses han de conscienciar-se molt més del que pot suposar patir un ciberatac. Per això han organitzat un curs a Olot de la mà de dues empreses referents a la comarca en aquest àmbit, com són ADS i AIO. L'objectiu era posar exemples concrets i donar eines d'actuació. Des de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya creuen que des de fa un temps Europa es va cap a la bona direcció en aquest àmbit, tot i que creuen que queda molta feina per fer. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Es calcula que 6 de cada 10 empreses pateixen o han patit ciberatacs i un nombre important veuen greument afectada la seva activitat econòmica. Des de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya treballen per conscienciar i donar eines a les empreses per tal que estiguin més segures en l'àmbit de la seguretat informàtica. Josep Guasch és president de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya.
S'està fent bona feina, vale? El que passa és que com tot falta molt, vale? Però en aquests moments, si més no, la conscienciació ja és més bona, més important. Vale? Catalunya pues, està avançant en tecnologia i en temes de ciberseguretat i anem de la mà d'Europa. Val? Europa també pues, possiblement no havia fet les coses bé i les grans tecnològiques eren les que marcaven el pas i la diferència, i ara en aquest moment pues, el que estem fent és el que toca, no? Avançar junts i fer una tecnologia més sobirana, més d'aquí, més de la terra, i això és el que estem lluitant.
Des de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot promouen jornades i cursos per apropar tots aquests coneixements entorn de la ciberseguretat per a empreses de la comarca. Estel Guillaumes és directora de la FES Olot.
Després el que hem cregut oportú per informar les empreses és crear aquesta jornada per oferir també un curs de ciberseguretat bàsic per a totes aquelles empreses que necessiten tenir un referent i que ara mateix no el tenen. La ciberseguretat és un tema de coneixement, de seguir uns protocols, de poder-se avançar a un ciberatac, i el que volem oferir aquí doncs, és la possibilitat d'estar informats, de tenir la informació de primera mà gràcies a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
I precisament dues empreses referents a la comarca en l'àmbit de la informàtica, com són ADS i EIO, han posat exemples concrets de situacions reals pel que fa a ciberatacs i han promogut la importància de l'anticipació.
Creiem que sí que costa, perquè és un tema que encara no tenim tant ciberatacs com per posar-hi mà, però sí que parlant amb les empreses que s'hi dediquen, no? Com són ADS o EIO, doncs tenen casos setmanalment, no? d'empreses que tenen certes situacions. Avui veurem dos casos d'empreses que els hi ha passat aquí a la Garrotxa, no? I com ho han solucionat doncs, aquestes empreses que tenen aquest servei.
L'empresari el que li preocupa és què li pot passar a ell. Vale? I en aquestes jornades pues, el que busquem és mirar quin impacte pot tenir, mitigar aquest impacte, preparar-se i saber el que es troba. No? Jo sempre dic que en aquests moments nosaltres estem conduint en un Ferrari sense tenir el carnet d'aquesta conducció. Vull dir, la tecnologia ha anat un avanç, va per davant nostre, i possiblement la conscienciació anem enrere, no? I aquí és el que busquem.
Des de la CICAT creuen que actualment encara hi ha manca de talent i de professionals experts en ciberseguretat i que cursos com el que s'ha fet a Olot poden ajudar a animar la gent a endinsar-se en aquest món. També fan jornades d'aquest tipus en centres educatius i centres de recerca.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Espai Cràter presenta el seu model educatiu sobre com traslladar coneixement científic a la població de l'ETGU General Assembly a Viena. Aquesta ha estat la primera vegada que hi ha participat l'equipament Oluti, on han pogut crear sinergies amb altres espais i professionals del sector. Informa Aniel Puigvert.
Més de 22.500 persones de 125 països diferents han participat en un dels congressos científics més rellevants a nivell mundial. Un d'ells ha estat l'Espai Cràter, que ha presentat en una ponència la manera que tenen de facilitar l'accés al coneixement científic a públics escolars i a col·lectius en risc d'exclusió. Un dels objectius era el d'explicar com traslladen tot aquest coneixement científic a la població. Als assistents els ha sorprès les dades de l'Espai Cràter, un espai de referència situat fora de les grans àrees metropolitanes que arriba a xifres d'uns 40.000 visitants a l'any i prop de 12.000 alumnes. A més, des d'Espai Cràter diuen que els indicadors d'aprenentatge són més que bons, ja que més del 83% dels visitants declaren haver après nous conceptes després de fer les activitats. La ponent i responsable del servei educatiu de l'Espai Cràter, Clara Llobet, explica que el centre té un model basat en quatre eixos diferents.
Vam destacar que era un projecte molt arrelat al territori. No té sentit fer un projecte si no l'arrelas al territori on estàs, i aquí tenim la sort de tenir la zona volcànica de la Garrotxa, fet que totes les escoles, tots els visitants venen a veure, per tant parlem d'això i molt arrelat. Després nosaltres treballem en xarxa, sense crear xarxa, sense treballar tots conjuntament amb el territori, i no tindria sentit. Si volem poder arribar a tothom, hem de treballar amb tothom, no està clar. Treballàvem també d'aquesta inclusió que comentava la Gemma, d'intentar fer les activitats al màxim inclusives que puguin arribar, i també fins i tot aquestes activitats de sortir fora, no? Si no tothom ve, sortim fora. Intentem fer que la ciència sigui realment per tothom, I després també aquesta rigorositat científica que ens caracteritza.
Des d'Espai Cràter expliquen que és un pas més el fet d'haver pogut participar en aquest congrés on hi ha els millors del món, no només de centres com l'Olotí, sinó d'investigadors i científics, entre d'altres. De fet, la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, explica la importància que té per l'Espai Cràter i per la ciutat haver-hi participat.
Posar molt en valor també el fet de participar en un congrés d'aquestes característiques, sobretot el fet de fer xarxa, les connexions, de connectar-nos amb diferents universitats, amb diferents científics i sobretot posar molt en valor també aquesta posició. Creiem també és un orgull per la ciutat en aquest cas, també el fet de generar oportunitats, també participar en aquest tipus de congressos tan importants a nivell mundial, també fa generar molt de talent per la nostra ciutat en aquest cas.
La participació en l'European Geoscience Union General Assembly els ha permès poder crear sinergies amb altres centres amb l'objectiu de treballar futures col·laboracions i projectes.
A la pàgina política, Marc Puig tornarà a liderar la candidatura d'Estimem les Planes en les properes eleccions municipals. L'actual alcalde optarà el que seria el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. Puig agraeix la confiança que li ha donat novament al seu equip i explica que el projecte de la cuina menjador és una de les prioritats de la seva propera legislatura, com també ha dit recuperar l'estabilitat pressupostària. Natàlia Moreno.
A un any vista de les eleccions municipals es van perfilant els candidats a diversos municipis de la comarca. Durant les darreres setmanes hem conegut alguns casos d'actuals alcaldes i alcaldesses que volen optar a tornar a ocupar el càrrec. Un dels que ho vol fer és Marc Puig, alcalde de les Planes d'Hostoles des de 2023 i que ha confirmat que els membres d'Estimem les Planes li han dipositat la confiança necessària per liderar la llista. Diu que té la força suficient per encapçalar una nova legislatura.
Sí, tinc la força, he estat ja revalidat pels companys i companyes de l'agrupació d'Estimem, en el qual els hi vull agrair aquesta confiança que m'han fet per tornar a encapçalar una nova candidatura, un nou projecte per les Planes, amb una mirada molt posada a fer realitat a la cuina menjador de l'escola com a gran eix de la propera legislatura que haurem realitzat i altres projectes que tenim en ment.
Puig també ha detallat alguns dels seus projectes a curt i llarg termini a fer al poble i alhora ha destacat la reducció del deute de l'Ajuntament. Explica la feina que s'ha fet en aquests darrers 3 anys i que lluitaran per continuar en aquesta línia.
Recuperar l'estabilitat econòmica i pressupostària de l'Ajuntament, tot i que aquesta legislatura hem fet molta feina, hem reduït d'1.200.000 a 900.000 euros el deute en aquests 3 anys. Esperem que el que queda de legislatura puguem reduir una mica més, però el gran objectiu a banda de l'escola és recuperar l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament i que l'Ajuntament tingui aquesta capacitat econòmica per portar a terme altres projectes molt ambiciosos pel municipi.
Amar Puig ja ha confirmat com a alcaldable de les Planes d'Hostoles per Estimem les Planes, queda pendent saber quina oposició tindrà en la cursa electoral del proper any.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Un dels actes més característics, com segurament ja saben molts oients, de la festa major del barri de Sant Miquel d'Olot és el Ball Pla, un acte on s'estrenen vestits de paper i desfilen. Ara, aquests vestits es confeccionaran en el nou local que té l'Associació de Veïns al barri i que en faran ús les cosidores. Nosaltres l'hem visitat i ens ho explica tot plegat en Jan Bretxa.
Les cosidores del barri de Sant Miquel poden estrenar el local per preparar els vestits de la festa del seu barri, la sortida del Ball Pla. Tot i faltar encara 4 mesos per fer l'esperada desfilada dels vestits de paper, les autores ja han de començar a fer els preparatius. Com a novetat, un veí del barri ha cedit a l'Associació de Veïns l'ús d'un local on es podran cosir els vestits del Ball Pla aquest any. Aquest lloc està situat a prop de la plaça de Sant Miquel. Antigament, aquest local havia estat una botiga d'electrodomèstics, però ara fa un ús molt més veïnal. Hem parlat amb Carme Coromina i la Neus, cosidores del barri de Sant Miquel.
Bueno, això serà un repte nou. Ens fa molta il·lusió, un veí del barri, la Consol i en Josep, ens han cedit aquest local, el qual li agraïm moltíssim, perquè és com una fase nova per nosaltres. I estem molt il·lusionades a portar a terme aquest nou Ball Pla de Sant Miquel del 2026.
Les cosidores i veïnes agraeixen molt aquesta sessió de l'espai i afirmen que aquest any els vestits tindran una temàtica molt original que començaran a crear en aquest local. L'alcalde ha acudit a la cita i ha repassat la trajectòria d'aquest ball pla i la seva importància.
És molt important, és una tradició històrica, ara en parlàvem, no? Més de 80 anys amb cosidores, amb el ball pla, amb aquesta participació ciutadana, amb un espai de convivència, de trobada, d'aquells espais que fan barri, que fan ciutat, i a més construint barri, perquè el que veiem aquí, tot el que van treballant durant tots aquests mesos, és per després poder-ho lluir en un d'aquells moments emblemàtics del barri de Sant Miquel.
Les cosidores ja han començat a posar fil a l'agulla per tenir preparat aquests vestits que el seu resultat es podrà veure el dissabte 26 de setembre a la 82a edició d'aquest acte.
A la pàgina cultural també hem sabut en les darreres hores que el músic, compositor i productor olotí Dani López Prades rebrà les Ales de la Cultura 2026, el reconeixement honorífic que concedeix anualment l'Ajuntament d'Olot a persones o col·lectius que han destacat per la seva trajectòria i contribució a la cultura de la ciutat. Nascut a Olot l'any 1994, Dani López s'ha convertit en una de les figures més singulars i transversals de l'escena musical catalana actual. La seva trajectòria combina la composició contemporània, recerca sonora, la interpretació instrumental, la producció musical i la recerca sonora, sempre des d'una mirada oberta i experimental que connecta llenguatges molt diversos. Format al Conservatori Superior de Música del Liceu, on es va graduar en saxofon contemporani i composició, López ha desenvolupat un perfil artístic difícil de classificar i capaç de moure's amb naturalitat entre la música clàssica contemporània, el jazz, la música electrònica i també les músiques d'arrel. L'acte de lliurament d'aquestes Ales de la Cultura es farà el proper dissabte 30 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. I abans dels esports parlem de la Casa Bolòs d'Olot, que s'afegeix a la desena edició del Festival Música als Masos. És l'espai que acollirà precisament el primer concert, el 4 de juliol. Un esdeveniment que comptarà amb una programació variada entorn de la música de cambra i que novament aposta pels concerts de petit format. Dels 11 concerts que es veuran al Música als Masos d'aquest juliol, 10 seran de grups que no han tocat mai al festival.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
La música de cambra tornarà a eclipsar la Garrotxa durant el mes de juliol amb el Festival Música als Masos, un festival que celebra la seva desena edició ja consolidat a la pàgina cultural garrotxina. Enguany ho fa amb la novetat de la Casa Bolòs d'Olot, que acollirà el primer concert del 4 de juliol i obrirà una programació d'un total d'11 concerts fins a finals de mes. El petit format segueix sent el protagonista i una també de les novetats és l'estrena de 10 dels 11 grups del festival, ja que mai hi havien tocat. Des de l'organització destaquen la presència també de grups al territori i l'arribada de grups de caire internacional. El director del Festival Música als Masos, Jordi Terrós, ha detallat alguns punts de l'estructura d'aquesta desena edició.
Tenim un concert més dels que normalment fem, normalment són 10 concerts els que fem, aquest any en fem un de més, que és aquest concert que serà el concert de commemoració d'aquest desè aniversari, que és aquest concert que farem l'últim dia, el dia 26. De fet, seria ampliar una setmana el festival, perquè aquesta última setmana només hi haurà aquest concert, que és una producció pròpia.
Pel que fa a les propostes, hi haurà recreacions de vetllades musicals a principis del segle XIX o la representació d'un ballet del segle XX amb obres barroques. El regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, també ha posat en valor poder celebrar festivals com aquest en espais com la Casa Bolòs.
Penso que la família, podríem dir, amb una generositat, té l'interès doncs, que això, que això és casa seva, però que també entenen que això és també un espai important per a la ciutat, doncs que caminem junts en aquest entendre que això, bueno, a la llarga sigui, ja ho veurem, s'ha de concretar, no, jo penso que no hem de tenir pressa, hem de fer les coses ben fetes, ells com veieu ho tenen tot fantàsticament cuidat i molt ben posat, per tant, això ja és un punt de partida molt important.
Novament, des de l'organització del Música als Masos s'ha apostat per un concert exclusiu de dones compositores. La programació al complet es pot consultar al web del festival musicamasos.cat.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports comencem parlant d'un apunt dels equips garrotxins de futbol que ja coneixen els seus rivals en les promocions d'ascens i de Copa Catalunya de futbol base. A l'eliminatòria d'ascens a segona catalana, el Sant Joanenc jugarà la primera eliminatòria davant del Jesús i Maria amb la tornada a Sant Joan les Fonts. Si el conjunt d'Héctor Simón supera aquesta eliminatòria, s'enfrontaria a la final també a doble partit, el Canyelles o el Tiana. Pel que fa al Camprodon, equip del mateix grup que el Sant Joanenc, s'enfrontarà al Vista Alegre amb l'anada a terres ripolleses. Pel que fa a futbol base, la Copa Catalunya també té presència garrotxina. En categoria Benjamí S9, la Fundació Unió Esportiva Olot jugarà a casa, al Morrot, davant l'Espanyol. A la categoria Alaví, el conjunt garrotxí que participa en els campionats de Catalunya és el Club Escola Futbol Bosa Tosca. En categoria S11 visitarà la ciutat esportiva del Club Futbol Damm i en S12 rebrà el Cornellà a les instal·lacions de Bosa Tosca. De les botes de futbol passem a posar-nos als quecs per parlar de Lluc Amor en categoria masculina i Alba Correas en categoria femenina, que han guanyat aquest dissabte la primera edició de la Vianyenca. Des de l'organització estan satisfets aquesta primera vegada i confirmen que hi haurà una segona edició amb algunes novetats.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Vianyenca. Es tracta d'una iniciativa d'un grup de veïns que després de perdre la Romànica han decidit impulsar una nova cursa que transcorre per les muntanyes i passatges de la Vall de Bianya. De fet, aquesta primera edició ha estat tot un èxit, no només per la participació a la cursa, on hi han assistit més de 170 corredors i corredores, sinó també pel voluntariat i la gent que l'ha fet possible. Un dels organitzadors de la Vianyenca, Gerard Güell, valora aquesta primera edició i afirma que està sorprès de la rebuda per part de la gent.
La veritat és que estem molt contents. Veníem de la Romànica, que era un èxit rere any, però la veritat que començar una cosa nova sempre és difícil i ha complert les expectatives a tots els nivells. A nivell d'inscripcions, a nivell de ganes de la gent, a nivell de col·laboracions de les empreses. Estem molt contents de la nostra vall, de les nostres empreses que ens han ajudat molt i també de tots els voluntaris que formem aquest un gran grup tots junts.
Aquesta primera edició ha estat competida de principi a fi. En categoria masculina s'ha imposat el garrotxí Lluc Amor, qui fa temps que està mostrant un gran nivell i que no és la primera ni l'última cursa que guanya. En categoria femenina, qui ha aconseguit la primera posició ha estat l'Alba Correas del Can Torelló. Güell assegura als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que, degut a l'èxit d'aquesta primera edició, la cursa tindrà continuïtat.
La idea és, evidentment, després de, crec, l'èxit d'aquesta primera, és tornar-hi i esperem que més, amb més gent i si podem, millorar l'organització i millorar-ho tot.
La Vianyenca ha comptat amb uns 10 quilòmetres d'uns 500 metres de desnivell positiu. A més, la prova ha aconseguit recollir una bona quantitat de diners per poder destinar tots els beneficis a la Fundació del Morera.
I també a la carpeta esportiva d'aquest dimarts hem de parlar del balanç del darrer cap de setmana, on s'han celebrat una jornada increïble esportiva en l'àmbit provincial molt important, com són els Jocs Empòrien. Unes jornades dedicades als infants on en diferents municipis de la Garrotxa s'hi han celebrat activitats esportives de diferents tipus de disciplines relacionades també amb l'activitat física. Dissabte hi va haver-hi el gruix important d'aquestes activitats.
Els Jocs Empòrion han comptat amb 5.000 esportistes al llarg dels 3 dies que s'han celebrat, unes jornades en què infants han practicat esport amb significat. Aquestes activitats s'han dut a terme a diferents municipis de la Garrotxa, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Besalú, Les Preses, Santa Pau i la Vall de Bianya. Cadascuna de les localitats amb una activitat diferent repartides entre el passat cap de setmana, però tots amb un fet comú, l'esport escolar. Hem parlat amb Albert Danés, president del Consell Comarcal.
Perquè tots els nens i nenes de tota la província de Girona puguin venir aquesta setmana aquí a la comarca a compartir, a gaudir, jo crec que d'un pilar fonamental que és l'esport escolar. És l'iniciació al món esportiu, és una iniciació al món esportiu educatiu i crec que la valorem de manera molt, molt positiva.
Al Centre Cultural de Les Preses s'ha celebrat l'activitat Barça Activa't, una activitat en què infants de diferents llocs del territori han gaudit d'aprendre esport i habilitats personals. Però la part important d'aquesta activitat són els valors socials que els infants emprenen durant la seva participació. Hem parlat amb Mireia Riera, responsable d'Aliances de la Fundació Barça.
Un altre aspecte molt important d'aquest projecte és el projecte participatiu comunitari, a través del qual els joves desenvolupen un projecte en benefici de la seva comunitat. I aquí sí que intentem que els joves guanyin confiança en ells mateixos i sobretot que tinguin aquesta experiència, no?, de poder fer alguna cosa que és beneficiosa per l'entorn i pel context i per les persones a través amb les que viuen.
Si ens desplacem a Sant Esteve d'en Bas, allà s'ha dut a terme l'activitat del bàsquet, on durant el migdia del dissabte es va celebrar petits tornejos infantils amb molt d'èxit. Allà hem pogut parlar amb Josep Maria Fabregó, president del Consell Esportiu de la Garrotxa.
I ara avui fem el gruix de totes les activitats repartides per tota la comarca,
Ara estem aquí a la Vall de Bas, que és una seu important del bàsquet i, evidentment, havíem de venir aquí i està anant molt bé. Acompanya tot molt i suposo que acabarem la jornada amb molt d'èxit.
Una jornada en què l'esport ha sigut el protagonista, juntament amb l'emprenentatge. Unes activitats claus per a la mainada que fan que aquests esdeveniments siguin importants per a la comarca i per a l'infant.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I arriba el moment de la contraportada, on avui parlem del Cornamusam, que es trasllada al final a la seva 35a edició. El festival, que se celebrarà des d'aquest dimecres i fins diumenge, també commemora els 30 anys de la Cabreta i posarà el focus en els vincles musicals entre Olot i les Illes Balears. Durant 5 dies, Olot s'omplirà de concerts, cercaviles i activitats vinculades al Sac de Gemecs.
La contraportada.
La Cornamusa tornarà a sonar a Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge. Ho farà amb motiu d'una nova edició del Festival Cornamusam, una cita ja consolidada dins el calendari de la música tradicional del país i que aquest any arriba amb una doble celebració. El festival bufarà 35 espelmes i alhora commemorarà els 30 anys de la Cabreta, la figura més emblemàtica i estimada del certamen. Durant 5 dies, el centre de la ciutat s'omplirà de concerts, cercaviles, tallers i activitats participatives amb el Sac de Gemecs com a gran protagonista. Enguany, però, una de les novetats més destacades serà el canvi d'ubicació d'algunes de les activitats principals que deixaran la zona de la plaça de Braus per traslladar-se al Firal. Albert Borrell, president del Tiler, explica el perquè d'aquest canvi.
I ens en tornem cap a baix al Firal, sota els arbres, a fer l'espai permanent on hi haurà totes les activitats gratuïtes, que creiem que és el lloc on hem d'estar, més a prop del centre, en un lloc més accessible, que no pas aquest espai, que sempre hi ha aquesta frontera psicològica, de la font, aquesta mica de pujada que costa una mica d'arribar-hi, i tindrem doncs, les activitats concentrades allà.
La programació d'aquesta edició també posarà el focus a les Illes Balears, reforçant els vincles culturals i musicals entre la Garrotxa i les Illes. A banda d'això, seguiran els actes més esperats del festival, com el Ball de la Cabreta, el Cajut de Cultura Popular, els Escrivim Contes de la Cabreta pels més menuts i diversos concerts, com Al·lèrgiques al Polen, Mosquera Celtic Band o La Cuixinera.
Hem fet un impuls a la programació, de manera que està molt més farcida que en altres edicions, perquè la gent pugui aprofitar aquest espai i trobar-hi doncs, activitat cada dia i de manera molt diversa. Tenim, òbviament, concerts en estàtic, tenim cercaviles i després tenim tot un seguit d'activitats per a la gent que poder no és tan aficionada a la música tradicional o a la música no tradicional, perquè també tenim propostes que surten de l'etiqueta, però que senten simpatia doncs, per la imatgeria festiva o per la cançó popular amb un altre registre que no és el de la música de concert i també hi trobarà doncs, el seu encaix.
El festival, a banda de ser un festival musical, és també un espai de trobada intergeneracional, de reivindicació de la cultura d'arrel i de defensa de les festes populars com a eina de cohesió social. Precisament, des de l'organització destaca la importància de mantenir viu aquest patrimoni cultural.
Si no ho defensem nosaltres mateixos, aquí tindrem un problema. Llavors, sí que som un festival de música, és veritat, però som més que un festival de música perquè al final estem intentant mantenir una llavor que l'hem de regar nosaltres mateixos. Si nosaltres la plantem i la gent passa de llarg, la llavor es quedarà allà i això d'aquí un temps quedarà erm.
La programació completa es pot consultar al web del festival.
Amb el Cornamusam tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Nosaltres tornem a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.